a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
S'ha consumat. L'Espanyol és des d'ahir equip de segona divisió de cara a la temporada que ve i de manera matemàtica. Això va ser, com us deia, ahir al camp de Mestalla, a València, i d'una manera força cruel, després d'un esforç titànic i anant per endavant al marcador, els pericos van marxar de Mestalla amb un empat, amb llàgrimes als ulls també, perquè un gol de Samuel Lino fora de temps, al descompte al minut 95, doncs sentencia aquest conjunt de Luis García, que jugarà la temporada que ve a la Lliga SmartBank. El que va passar ahir va ser una mica la punta de l'iceberg d'una Lliga que l'Espanyol ha patit molt i també amb una fase final de la temporada marcada pel sentiment d'injustícia per part de l'equip a causa d'arbitratges en les partits finals, en els darrers partits. Per analitzar una mica la temporada de l'Espanyol, també l'ho viscut ahir, i també una mica què pot passar a partir d'ara i la temporada que ve, ja podem saludar l'Eudald Serra. Ell és periodista de Catalunya Ràdio, que segueix el dia a dia de l'actualitat de l'Espanyol i també porta endavant les transmissions en directe dels seus partits. Eudald, bona vesprada.
Què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens ve molt de gust xerrar amb tu una estona, sobretot...
Igualment.
Sobretot amb tot el que hem patit. Perquè jo sóc, ja et dic jo, Eudald, que sóc un culer defectuós. Jo sóc culer, però com sóc de Castelló, no hem amat aquesta rivalitat tan forta. I a mi l'Espanyol em cau bé, com és d'aquí de prop i tal. Per tant, a mi, jo no volia que baixés. Com
hi ha bé, t'haig de dir que hi ha molts culers que també pensen igual com tu, i també i pericos al revés, eh? El que passa que també, per una altra banda, doncs hi ha molts, i és obvi que hi ha aquesta rivalitat eterna, com pot passar a altres llocs, amb, no sé, amb el Madrid i l'Atlètic de Madrid, o amb el Betis i el Sevilla, per exemple. No?
Per exemple, sí. Doncs jo sóc d'aquest tipus de culer que en principi va a favor de l'Espanyol. Tot i que aquí a l'equip de la casa, també t'ho he de confessar, i no se'm cauen els anells, hi ha molta gent que desitjava d'aquesta rivalitat una mica més corrosiva, podríem dir. Escolta, vas estar ahir a Mestalla explicant tot el que va passar. Eudald, molt dur, no?
Sí, ho has dit tu, una mica cruel. Potser seria probablement el millor qualificatiu per com va acabar. Mm. És cert que l'Espanyol ha fet moltes coses malament durant tot l'any i que per això ha arribat a la situació on ha arribat, és a dir, que a falta de dues jornades havia de guanyar els dos partits que li quedaven si es volia salvar, però això no és incompatible també en que probablement en aquests últims partits on semblava que l'equip despertava i podria aconseguir, entre cometes, l'heroïcitat de salvar la categoria, doncs ha tingut molts factors externs amb ell que més aviat l'han perjudicat, no? Per exemple, el partit d'ahir, no pel gol en temps afegit, perquè en definitiva de temps afegit n'hi ha tots els partits, però sí per la jugada prèvia, on van demanar una falta que probablement l'àrbitre podia haver xiulat, amb un gol anul·lat 3 o 4 minuts abans, que hauria estat l'1-3 i li hauria suposat la victòria, o si tirem més enrere el dia de l'Atlètic de Madrid amb la remuntada, aquell gol que li donen a Griezmann, on l'àrbitre no el dona i és el VAR qui intervé, en canvi ahir, per exemple, el VAR no hi va intervenir. Bé, són factors que han acabat, jo diria, de condicionar aquesta mala trajectòria de l'Espanyol, aquesta mala temporada, i que ja se sap moltes vegades que quan les coses van malament s'acaba juntant tot. Quan les dinàmiques són negatives, les coses funcionen d'aquesta manera, i això és el que li ha acabat passant a l'Espanyol.
Uh-huh. Perquè mira, ara que esmenes aquest gol de Griezmann, fa poc al camp. Tu creus que és gol o que no és gol? Què diries tu?
Mira, és molt difícil. És molt difícil. Jo m'ho he mirat per davant i per darrere, com qui diu.
Sí.
Estan veient moltes preses i no t'ho podria dir. El que jo tinc clar és que davant el dubte, si tu no tens clar que la pilota ha entrat, aquests gols no s'haurien de donar. Bàsicament, primer, per començar, perquè la Lliga ja no té aquesta tecnologia com si tenen altres lligues, com és la Premier League, l'anomenat ull de falcó, entre altres coses, perquè van ser els mateixos clubs, o la majoria, els que no van voler pagar les despeses, són uns 3 milions d'euros per temporada, adduint que es feia servir poques vegades, no? Però bé, quan et trobes en situacions d'aquestes que s'han de fer servir i que t'hi pot anar un descens o un títol, també podria ser així, doncs llavors és quan es troba a faltar, no? Jo no em podria pronunciar, no sé si és gol o no és gol, jo m'inclinaria que, si no està clar, que és el que es veu a les imatges, jo no el donaria mai, perquè hauries d'estar-ne molt convençut per donar un gol i a la transcendència que pot tenir aquest gol, no?
Doncs jo signo sota d'aquest speech perquè ho veig exactament igual que tu. Escolta, creus quina responsabilitat té l'entrenador actual? Perquè, clar, jo crec que... Penses que ha arribat una mica tard aquest relleu a la banqueta?
Mira, aquesta és potser la gran pregunta que s'estan fent molts dels aficionats de l'Espanyol. Si el relleu no hauria d'haver arribat abans. Jo t'haig de dir que vaig ser una mica reticent al canvi. És a dir, que no és que no volgués que hi hagués la destitució de Diego Martínez i que arribés Luis García, no. Que no veia, no acabava de veure clar si s'havia de fer un canvi o no, perquè estava convençut de que l'Espanyol acabaria traient amb un entrenador o altre la categoria. El que no m'imaginava és que a la recta final de la temporada, em sembla que van ser 7 partits seguits sense guanyar ni puntuar, això els acabés condemnant, no? Vist el que hem vist els darrers partits i com va reaccionar l'equip, etc, i com ha jugat, jo crec que el canvi es va fer massa tard i que es va prendre la decisió gairebé última hora, a cuita corrents, quan quedaven 10 jornades, quan probablement es podia haver fet una mica abans i l'entrenador nou hagués tingut més temps per treballar. Però clar, ara és molt fàcil dir-ho a toro passat, no? Però sí, probablement... per mi va ser una errada de no veure venir que la cosa es podia complicar. També és veritat que el tractar-se d'un club que el propietari està molt lluny d'aquí i que ell gairebé vol prendre totes les decisions, això sempre es demora, s'allarga i se n'ha d'estar molt més pendent que en d'altres clubs.
Tu penses que és que clar, aquí hi ha una sèrie de... Tu deies, una sèrie de circumstàncies que unes afecten a les altres, la planificació esportiva, la distància de Mr. Chen, totes aquestes coses. Una de les coses que de cara a la temporada que ve seria important, tal vegada és una reestructuració del club, no? D'alguna manera, a diferents nivells. Quins serien per tu els canvis més urgents que haurien d'implementar?
A veure, clar, és que el problema que tenim és que probablement aquestes reestructuracions i aquests canvis s'han fet ja diverses vegades des que Chen va agafar la propietat del club. Amb els últims 6 anys, que són els que més o menys fa que ell és el president del club, si no recordo malament, més de 10 entrenadors, més de 5 secretaris o directors esportius, més de 4 directors generals, estem parlant de les peces més importants d'un club, no?
Sí.
Gairebé. Canvis de conseller delegat, clar, quan es fan tants canvis de rumb, tants toms, la reestructuració ja es fa, el que probablement és que no es fa bé, i que, repeteixo, per mi el gran... Hi ha dos grans preguntes que s'haurien de fer i que no sé si són fàcils o no de respondre. Una, què vol ser l'Espanyol? És a dir, quin tipus de club vol ser, quin model de club vol ser, però tenir-ho clar, no anar en funció de ara i això, canviem l'entrenador, canviem el director... No, quin tipus de club vols fer? Si vols ser un club més fitxador o vols ser un club que et nodreixis més del planter, etcètera. I després, confiar en persones que siguin els alts executius del club i els que prenguin les decisions, per mi que tu, més que tu estiguis a molts quilòmetres de distància, gent que realment conegui el negoci del futbol. Perquè, en definitiva, ja sé que és un tòpic, però el futbol no és un negoci normal i corrent. És a dir, no és els cotxes aquests amb comandament a distància que fa el senyor Chen Yanchen a la seva empresa Raster i tal. No, és una fàbrica completament diferent, on hi entren una sèrie de factors que intervenen i poden fer canviar moltes coses. No és matemàtica, això. Per tant, jo, clar, la reestructuració n'hauria de fer, sí. El problema és que n'ha fet moltes altres i no li han funcionat. I començo a pensar que és que ell probablement no sap prendre les decisions adequades.
Clar. Mira, jo no sé si és una qüestió de distància, no distància, etc. Però ara t'estava escoltant parlant, Eudald, i jo pensava, el model Villarreal seria perfecte per l'Espanyol, però clar, cal paciència i fer molt bé les coses.
Sí, aquest seria un model, per exemple, amb una... Clar, hi ha una gran diferència aquí, que aquí sí que intervé la proximitat.
Clar.
Que sí, el senyor Roig coneix el lloc,
i
coneix
tant
la casa.
Sí, sí.
I és cert que el club és seu, però té uns coneixements molt diferents a un senyor que va invertir moltíssims diners, que ha sanejat un club com l'Espanyol, que estava econòmicament molt malament, i que això jo no dubto que els aficionats de l'Espanyol li puguin agrair, però que després, a l'hora d'un cop sanejat el club, anem a construir un projecte, doncs no ho ha tingut gens clar. No? En canvi, la sensació que dona des de Villarreal és que s'ha fet molt clar. O, per exemple, un altre exemple, de per mi un club modèlic en aquest sentit, la Real Societat. La Real Societat també va baixar fa 10 o 12 anys, sí, o 13 a segona, sí. I va estar fins i tot 3 temporades, però quan van pujar em van aprendre tant d'aquella experiència negativa, sí, que s'ha fet un model de club completament diferent. Tret dels grans clubs que remenen molts diners, i avui en dia els que en tenen més fins i tot ja no en remenen tants com abans, la majoria de clubs han de ser clubs venedors, però també han de ser clubs formadors. I si això no ho tenen clar, a mi em sembla que aniran molt equivocats durant molt de temps. Però vull dir, la base, el planter, ha de ser fonamental amb aquests clubs. Per exemple, el Villarreal, l'exemple que tu posaves, n'és un cas. El Villarreal no només fitxa, sinó que també té molts jugadors del planter, i per exemple, ara mateix és l'únic equip de primera que té un filial a la Lliga Smartbank.
Efectivament.
No més,
sí, sí, sí. Ja per acabar, Eudald, alguna cosa que et puguis quedar d'aquest any? Jo ja sé que és complicat perquè és un any que s'ha patit molt, però penso, jo crec que la figura de Darder, que ha estat fantàstica, jo tinc una admiració profunda per Darder, no només com a jugador, que em sembla un gran jugador, sinó que és una persona que quan s'expressa atrapa molt, diu veritats, parla amb convicció, jo crec que és una persona que parla de tot cor. La figura de Darder i segurament també la de Joselu, que ha estat un jugador que per a un club del nivell de l'Espanyol, doncs ha destacat com un gran golejador. Ara sí que és cert que tenim aquesta notícia també que pot arribar, no? Si s'iguala la fitxa aquesta situació de que poden sortir cedits alguns jugadors, però bueno, no sé si tu et quedes amb alguna cosa positiva d'aquesta temporada.
A veure, és dir, clar, quan un equip ha perdut la categoria i ha baixat, és difícil quedar-se en coses positives, però, òbviament, si parlem de figures concretes, home, jo crec que la figura de Darder és una figura ara mateix a l'Espanyol indiscutible. Mm. Evidentment que la majoria dels aficionats, si poguessin, voldrien que es quedés. Jo veig difícil que es quedi, perquè, evidentment, doncs amb la trajectòria que està tenint, és un jugador que voldran molts altres equips, mm-hmm, i crec que no serà... Si farà mal en l'aficionat que marxi, però no serà una sortida traumàtica, perquè jo crec que els aficionats, si acaba marxant, ho entendran, perquè una mica amb el que parlàvem abans de com funciona el club, hi ha un buit, com no de poder, però un buit de representació, uh-huh, que fa que el club no tingui cap portaveu com a tal, no? I ens hem trobat que aquestes últimes jornades els autèntics portaveus d'aquest club han estat Darder, per una banda, com a capità, i l'entrenador Luis García.
Sí.
I a partir d'aquí pràcticament no hi ha hagut res més, perquè probablement les altres persones que estan al capdavant del club i han de parlar no són especialistes en aquestes coses, no?
Sí,
llavors,
sí.
Jo crec que Darder, evidentment, ja no només aquest any, jo crec que és una de les figures més positives del club els últims anys. Joselu també li ha donat molt. En un altre, és un altre tipus de personatge, perquè és un personatge que ha arribat aquest any, uh-huh, que no té la trajectòria i la vinculació que té Darder amb l'Espanyol,
sí,
però sens dubte, mira, és una altra de les preguntes que s'ha fet molta gent, com pot ser que un club que ha tingut dos jugadors, Joselu i Braithwaite, que entre els dos han fet 26 gols, i que estigui ja descendit a segona divisió, falta encara una jornada per acabar.
Sí, sí.
Pràcticament no trobaríem molts casos, això vol dir perquè s'han fet moltes coses malament en altres aspectes i perquè defensivament han encaixat molts gols, no? Però sí, sobretot Darder, jo crec que és una de les figures més positives d'un any que realment ha estat molt dolent, perquè et fa tota la sensació de que no se n'ha après del que va passar fa 3 anys enrere.
Doncs esperem que la temporada que ve es pugui reestructurar el club, reafirmar-se i tornar a la categoria que li pertoca. Jo ho desitjo de tot cor i esperem que així pugui ser. L'Eudald Serra és periodista de Catalunya Ràdio. Segueix el dia a dia de l'actualitat de l'Espanyol i també porta endavant les transmissions en directe dels seus partits. Avui ens ha ajudat a reflexionar sobre la realitat del club blanquiblau i sobre aquest descens que es va concretar matemàticament ahir. Eudald, mil gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer, i tal vegada, doncs, en properes ocasions podem tornar a xerrar una estoneta.
Vinga, doncs, encantat.
Gràcies, Eudald. Doncs ara fem una pausa i parlem una mica del Barça, també.